Creix la pressió sobre el president del Barça, Joan Laporta. El club ha ingressat els diners pels seients VIP, però ha presentat la documentació tard, fora de termini, i a hores d'ara, Dani Olmo i Pau Víctor no poden continuar jugant a la Lliga. Tothom pendent d'un gir que, de moment, no arriba.
Catalunya nit.
The Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 119th Congress.
Als Estats Units, Donald Trump s'ha sortit amb la seva i Mike Johnson, que era vist com massa tou per l'ala dura del Partit Republicà, continuarà sent la màxima autoritat de la Cambra de Representants. Ha estat reelegit aquest vespre. I el govern espanyol, turbulències per la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. La ministra de Sumar, responsable de la cartera de treball, Yolanda Díaz, es mostra molt molesta amb el ministre socialista d'Economia, Carlos Cuerpo.
Es que es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día. El señor Cuerpo tiene que decidir de qué lado está.
Una noia de 22 anys de Valladolid ha mort per l'atac d'un elefant al sud-oest de Tailàndia. La dona era en un centre que acull aquests animals on els visitants es banyen amb ells i els netegen i que ofereix espectacles amb elefants per a turistes. Segons ha explicat la policia, l'animal li ha clavat l'ullal quan ella es banyava. Només l'any passat es van comptabilitzar 39 víctimes mortals en circumstàncies similars a Tailàndia. En parlarem amb Albert Pàmies, un cuidador d'elefants català. I aquest és un vespre nit d'actuacions musicals en directe. Per una banda, l'Orfeó Català, que per primera vegada ha traslladat el seu concert tradicional de Nadales al Pla de la Catedral de Barcelona. I per l'altra, Morat, que actua al Sant Jordi a aquesta hora amb totes les entrades exaurides. El jove de l'Hospitalet de Llobregat és el cinquè artista més escoltat a Catalunya a Spotify, el primer català, i a l'exterior és el segon català més escoltat per darrere només de Rosalía. Marc Ruiz ens explicarà com està anant el concert. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Ja es parla del serial del Barça. Ahir dèiem que aquesta hora segurament sabríem com resol, però malgrat que hem estat molt pendents tota la jornada de què passava als despatxos, de quina documentació corria amunt i avall, a aquesta hora el que podem dir és que de moment ni Dani Olmo ni Pau Víctor no estan inscrits ara mateix com a jugadors per la Lliga del que queda de temporada. Això vol dir que la pressió sobre el Barça, la pressió sobre el seu president, Joan Laporta, va creixent cada minut que passa. Jordi Bracons, bona nit.
Bona nit.
Com està la cosa? Què és el que ha anat passant avui i fins on hem arribat aquest minut?
A veure, ras i curt, la cosa està ara mateix aturada, complicada, però anem a pams. Aquest migdia el Barça ha rebut la totalitat dels diners provinents del fons d'inversió que explotarà els seients VIP del Camp Nou. Parlem d'uns 28-30 milions d'euros. Una vegada ingressats, el club ha tornat a enviar tota la documentació a la Lliga de Futbol Professional i també a la Federació Espanyola, i ara el que estan fent les dues entitats és tornar-se a estudiar els papers del dret, del revés, i veure si realment hi ha una escletxa legal perquè el Barça pugui tornar a inscriure Dani Olmo i Pau Víctor com a membres de la primera plantilla blaugrana. El cas, però, és que la mateixa normativa de la Lliga diu molt clar que no es pot inscriure un jugador dues vegades amb el mateix equip en una mateixa temporada. És clar, si la Lliga acaba fent els ulls grossos i permetent al club blaugrana disposar d'Olmo i Víctor, donaria via lliure a la resta de clubs professionals per acusar-los de tracte de favor i de saltar-se la seva pròpia regla. Així que, de moment, així estem. Pel que han sabut els companys del Tot Costa, el club confia a rebre una resposta aviat, sigui positiva o negativa.
Clar, per tant, teníem el Barça deia que tenia uns diners o que rebria uns diners, crec que del Camp Nou, diguem, tindrà una zona sí. VIP, que ha de votar que val molts diners, ja m'ho imagino, avui han rebut aquests diners, ho han pogut concretar, però estem fora de termini oficialment. Què pot fer ara el Barça? Què es preveu que faci?
De moment esperar i veure si la resposta de la Lliga és positiva o negativa. Si la resposta de la Lliga és que, ok, endavant, aleshores, a córrer, evidentment, per inscriure Olmo i Pau Víctor perquè puguin, per exemple, jugar demà mateix a Barbastre. Això seria si la Lliga responés o aquesta mateixa nit o demà a primera hora del matí. Si, pel contrari, la resposta és negativa, aleshores el club li quedarà recórrer de nou a la via judicial i el que es demanarà és una nova cautelar per intentar que la justícia concedeixi permís perquè tots dos futbolistes puguin exercir la seva professió. Recordem, però, que els últims dies de desembre la justícia ja va denegar en dues ocasions la petició d'aquestes cautelars. Això sí, en aquest cas el Barça sí que pot intentar esgrimir nous arguments que convencin el magistrat encarregat del cas.
En cas que no pogués inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, fins a quin punt el Barça té un problema? Fins a quin punt aquests jugadors són importants? I no sé si amb els diners que ha rebut per aquests seients VIP i que ara ja té, si pot fer fitxatges, si són molts diners, qui hi ha disponible al mercat? Com ho veus això, Jordi?
Clar, el tema és, si no pots inscriure aquests dos jugadors, quedes curt d'efectius, sobretot a la part atacant. Per tant, el que hauria de fer el Barça és intentar mirar el mercat, perquè amb aquests diners que sí que ara ja has ingressat, tu pots ser que no puguis inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor, però sí que tornes a la famosa regla de l'1x1 del fair play financer, que això sí que et permetria signar. Aquí està el quid de la qüestió.
No només... És a dir, si has rebut 38 milions d'euros, te'n pots gastar 38 en fitxatges, eh? Sí. L'1x1 seria més o menys això.
Sí, el cas és qui fitxes, perquè és veritat que el club va anir a curs d'efectius, però estem en ple mercat invernal, estem en una situació on tots els clubs i tots els representants de futbolistes saben que el Barça aniria a curs d'efectius, saben que torna a tenir diners i saben que se'n poden aprofitar d'aquesta situació. A més, també s'ajunta aquesta qüestió de que qui fitxes, quin jugador d'un gran club amb nivell Barça i amb possibilitats de jugar, d'entrar dins de la possibilitat de ser titular a l'11 de Hansi Flick, acceptaria o quin club acceptaria desprendre's d'un jugador d'aquest nivell per firmar-lo al Barça, un rival directe a nivell europeu. Aleshores, a nivell de noms, jo no m'atreveixo a tirar-me cap triple. Sí que se t'acuden jugadors, però que no estan jugant gaires minuts, que potser estan enfadats amb el seu entrenador, però realment les possibilitats que té el Barça anirien més en fer una feina ingent de pentinar mercat i de potser trobar algun jugador que sigui menys conegut, que no pas anar a algun gran club a buscar algun cedit, o tirar de la casa, tirar de la Masia, que els últims temps ha anat d'allò més bé, i qui sap si Unai Hernández, dels germans cosins Guille i Toni Fernández, d'algun jugador de la casa que pugui explotar, però sobretot en la part atacant, perquè darrere sí que vas bé, però per atacant i per de la davantera, perquè no un punta que pugui donar descans a Lewandowski, per aquí hauria d'anar, però clar, és difícil, la situació és complicada.
Molt bé, doncs segur que el Barça haurà de començar a rumiar solucions, però la primera que vol intentar és inscriure, sigui com sigui, Dani Olmo i Pau Víctor, i per això volem parlar ara amb un advocat especialista en dret esportiu, és el CEO de Himnius Football Lawyers, és en Toni Roca. Toni, bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, d'entrada, quina via judicial li queda al Barça a partir d'ara? Què és el que pot fer el club?
Bé, primer hem d'esperar a veure la resolució de la federació, però si és desestimatòria i finalment no acorda inscriure ni el Dani ni el Pau, doncs en principi li quedaria l'opció de recurrir davant del CSD i també davant de la justícia ordinària.
El que podria al·legar el Barça davant de la justícia, ja fos l'esportiva o l'ordinària, no sé si dir nosaltres vam dir que ho teníem a punt dintre del termini i l'únic que hem presentat fora de termini és la comprovació que tenim els diners, o per on podrien anar els arguments legals del Barça?
Sí, jo crec que aquest és el principal argument, el fet de dir que tot estava presentat en temps i forma i que realment el fet de que els diners hagin arribat pues, tard, pues, que és una, era una qüestió que no depenia del Barça i que realment pues, no, no afecta al compliment de la normativa.
Mentre la justícia decideix si sí o si no, si el Barça té raó o no, els jugadors haurien de poder jugar o no?
No, o sigui, ara de moment, si finalment la federació diu que no se'ls dona fitxa, no poden jugar, el que hauria de fer el Barça és presentar una petició de mesures cautelars de que aquesta inscripció sí que tingués efecte. El que passa que és difícil que prosperi.
Mm-hmm. Perquè ja s'hi ha trobat altres vegades el Barça en presentar cautelars.
Sí, ja ha tingut dues en aquest mes, una davant del jutjat de lo mercantil i l'altra davant del jutjat de lo civil, i en dos casos els jutjats li han tombat. O sigui que bueno, els precedents no són especialment bons per al Barça.
I, Toni, plantejaves al principi de l'entrevista l'opció de presentar una cautelar o que entrés en joc al Consejo Superior de Deportes. Què podria aportar aquest ens que sigui diferencial respecte a l'opinió de la Lliga o de la Federació Espanyola?
Pues és complicat perquè la normativa és ben clara. O sigui, al final, tant l'article 130 com el 141 del Reglament General de la Federació estableix de forma molt clara que un jugador que li hagi estat cancel·lada la llicència no pot tornar a ser inscrit pel mateix club en el que estava abans. Aleshores, si el Consejo Superior de Deportes, pues, bueno, novament, han d'esperar primer a veure què decideix la federació, quins són els arguments, i en vista de lo que decideixi la federació, també són uns altres els arguments que hauria de presentar el Barça. Però realment jo crec que el que hem comentat, o sigui, el principal argument és aquest de que el Barça pues, ja tenia tota la paperassa presentada, ja ho havia fet en temps i forma, i en aquest sentit és complicat, no veig per on el Consell Superior de Deportes podria apartar-se de l'opinió de la Federació Espanyola. O sigui, no ho veig clar, però com t'he dit, el més raonable i el més aconsellable és esperar primer a veure quina és la resolució, quins són els arguments esgrimits, tant si és a favor com en contra, i a partir d'aquí plantejar els diferents escenaris.
I si acaba sent favorable a la decisió de la Lliga i de la Federació, és a dir, que permeten al Barça donar una altra vegada inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor, això quines conseqüències podria tenir? Perquè seria una mica saltar-te la teva pròpia regla, adaptar-la una mica a les necessitats del Barça. No sé si això podria obrir una mica una mena de caixa de Pandora amb la resta de clubs.
Clar, és que aquí, una altra vegada, tant si és a favor com en contra, el més important és veure quin és el raonament darrere de la decisió, no? Perquè si és a favor, amb més raó, el raonament ha de ser molt clar i s'ha d'explicar ben bé per quina raó se decideix inscriure els dos jugadors quan el reglament és tan clar. Quan la Lliga ja ha dit que és impossible que se puguin inscriure perquè no han presentat la documentació el 31 de desembre, o sigui que ja la Lliga hauria d'explicar per què aquest canvi de criteri, i per part de la federació hauria d'explicar per què està acceptant una inscripció d'unes llicències quan el seu reglament ho prohibeix clarament. O sigui que, evidentment, no sé si supos que la federació s'ho està mirant molt bé, perquè, clar, està enxerrant del Barça i de la repercussió que té i de dos jugadors molt importants, especialment el Dani Olmo, i clar, altres clubs es poden veure agreujats per dir, escolta, si nosaltres en situacions similars no ens heu deixat inscriure jugadors, perquè ara el Barça sí, no? I bueno, i també pues, si la resolució no està ben fonamentada, pues, podria obrir la porta que clubs pues, presentessin una demanda per alineació indeguda en cas de que jugués el Dani Olmo, per entendre que aquesta llicència s'ha otorgat de forma antirreglamentària.
Doncs el que queda clar és que ara mateix Joan Laporta té un problema gros per encarar aquesta situació. Veurem si ho acaben resolent i de quina manera o no. Moltíssimes gràcies, Toni Roca, advocat especialista en dret esportiu, per ajudar-nos a entendre's la situació.
A vosaltres, bona nit.
I Jordi, ens veiem a partir de les 11, que parlarem d'això i d'altres qüestions esportives.
Qualsevol cosa baixem ràpidament a explicar-ho.
Molt bé, fins ara.
Fins ara.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire.
Un quart d'onze de la nit anem cap als Estats Units on el nou curs polític ha començat amb una mica de suspens. La reelecció del president de la Cambra de Representants, el conservador Mike Johnson, no ha estat fàcil, però finalment s'ha aprovat per la mínima. Aquesta votació era important per mesurar la solidesa del Partit Republicà, que després de les eleccions del novembre domina les dues cambres, el Senat i la Cambra de Representants. Johnson és qui haurà de certificar la victòria electoral de Trump dilluns que ve, dia 6, així que connectem amb Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha costat una mica, però finalment Mike Johnson se n'ha sortit.
Therefore, the Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 119th.
Així s'anunciava el resultat d'un matí de suspens al Capitoli a Washington. Inicialment, Johnson ha perdut la votació, la primera que es feia. Tres diputats del seu propi partit han votat contra d'ell. La majoria és tan curta pels republicans que només se'n podia permetre perdre'n un. Però en els minuts que han passat entre la votació i la seva confirmació oficial, Johnson s'ha reunit amb aquests dos diputats dels tres que han votat en contra i els ha convençut per canviar el vot, circumstància que es pot fer fins que no es fa oficial el resultat a la cambra. De fet, expliquen periodistes especialitzats que aquests dos congressistes que han canviat el vot han rebut trucada de Donald Trump, que els ha pressionat i els ha convençut. Així ha remuntat Johnson una derrota que semblava feta i ha aconseguit confirmar aquest agònic triomf per ell i pel futur president Trump, que havia demanat el vot per ell, que, per tant, amb això se n'ha sortit.
I, Francesc, per què ha costat tant que fos reelegit Mike Johnson, que entenem que és republicà, pertany al Partit Republicà, que el president electe també ho és, perquè sí, hi havia republicans que no el volien?
Hem de pensar que Johnson és un membre del sector més conservador, molt religiós, extremadament religiós i proper a Donald Trump, però tot i amb això, membres del sector més ultra dels republicans no el veuen amb bons ulls. Per què? Bé, Johnson és speaker des de fa un any llarg i se li critica des d'aquest sector, que en aquest mandat ha arribat a acords amb els demòcrates, amb l'oposició, per aprovar algunes de les peces legislatives més importants. Segons el sector ultra, no s'ha de pactar res amb els demòcrates i que ho hagi fet més d'un, més de dos i més de tres cops, sobretot amb qüestions importants com el sostre de dèficit o el mantenir obert el govern, doncs ha fet que això fos una línia vermella per a aquest sector. Finalment, però, avui ha aconseguit convèncer-los com a mínim que els donin aquesta nova oportunitat, que li facin confiança i, per tant, ha pogut revalidar el càrrec.
No sé si aquesta votació i tal com ha anat avui, que al final es pot dir que la primera, tot i que ha costat, ha acabat superant aquesta primera trava, si ens indica com serà una mica el mandat de Trump o no. És a dir, no sé si es preveu que a partir d'ara, encara que costi, li vagin fent cas en tot o com ho veus?
És una bona pregunta. El que sí que sembla és que la votació d'avui és un avís. La majoria és tan mínima que cada actuació s'haurà de negociar molt bé en el propi partit. Hem de pensar que als Estats Units els diputats voten més pensant en el seu interès electoral propi, cada dos anys s'han de presentar la reelecció, i en el dels seus constituents. Els congressistes representen ciutadans de 435 districtes per a l'acció directa. Això fa que la disciplina de partit generalment passi a un segon pla. Votar a favor d'una actuació que potser el partit valida, però que els ciutadans del teu districte no veuen clara, sol acabar amb un vot contrari. Per tant, Trump ho té a l'abast, perquè té majories al Senat i a la Cambra, però a la Cambra la majoria és tan minsa, tan petita, que no tot seran flors i violes. Per cert, el que segur que no s'esperava Donald Trump és que mentre tenia aquesta victòria al Congrés, ha aconseguit col·locar-hi Mike Johnson, que era el seu home, acabem de rebre una notificació que ens té bastant sorpresos a tots plegats, perquè no sé si recordes el cas de Stormy Daniels, el cas d'aquell judici en el qual es va condemnar a Trump, i a finals del mes de novembre el jutge va dir no podem ara mateix emetre la sentència.
Exacte,
doncs el jutge acaba de dir que sí, que s'emetrà la sentència abans Trump no sigui president, i de fet convoca per divendres que ve, dia 10, a 9:45 del matí, a Donald Trump per assistir a la seu judicial a la lectura de la condemna. Per tant, Donald Trump, si res no canvia en una setmana, serà condemnat. És a dir, ja està condemnat, tindrà sentència. En principi, sembla que el jutge no està per enviar-lo a la presó. Això seria una crisi constitucional històrica, sense precedents i difícil de desxifrar. però li poden caure doncs, des d'inhabilitacions, a fer negocis a Nova York, a multes multimilionàries, a perdre els seus negocis a Nova York. Per tant, molt pendents de què passarà durant aquesta setmana, perquè si res no canvia, Donald Trump, abans de ser president, sabrà quina condemna li cau pel cas de Stormy Daniels.
Això no li impediria en cap cas per això ser president, oi?
Ser president, no. Però si l'enviessin a la presó, seria president a la presó. Sí, això sí. Em sembla que no passarà.
Déu-n'hi-do, no, no, seria una situació, en fi. Veurem què passa el dia 10. El que queda clar és que es va animant 3 de gener l'activitat política als Estats Units, que aquests últims dies, des de cap d'any, ha estat molt centrada en aquests atemptats que hi ha hagut a Nova Orleans i a Las Vegas. Quines novetats tenim sobre això?
Novetats de la investigació en tenim poques, hem anat sabent coses més ahir abans d'ahir, però sí que hem conegut advertències que fan arribar l'FBI i el govern federal. Adverteixen que hi podria haver un augment dels atacs d'aquest tipus, assassinats múltiples, això sona molt fred, sona molt contundent, però és el que diu un comunicat del Departament de Seguretat Nacional i el Centre de Contraterrorisme. Diu que més enllà de la precaució que hi ha hagut i dels atemptats que hi ha hagut, s'ha d'estar molt atent a aquesta amenaça del terrorisme intern. De fet, això s'ha anat dient últimament, però ara amb aquests exemples concrets, doncs la cosa agafa cos. Això sí, en aquest mateix comunicat expliquen que més enllà de les proclames a favor d'Estat Islàmic, que ha fet l'autor de l'atropellament massiu a Orleans, l'organització terrorista jihadista no ha reivindicat l'atemptat. Per tant, hem de veure encara com evoluciona aquesta investigació. Biden ha estat en contacte amb Trump per mantenir-lo al cas i, de fet, l'actual president, Joe Biden, té previst dilluns vinent visitar Nova Orleans per traslladar el condol als familiars de les víctimes mortals i parlar amb els supervivents d'aquest atemptat.
Molt bé, Francesc, doncs ja hem estrenat via connexió el 2025. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Ja veus que serà intens, això, eh?
I tant.
Bona nit.
Vuit minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El nou govern francès s'ha reunit aquest divendres per primer cop amb la presència del president de la República, Emmanuel Macron, després del breu mandat de Michel Barnier, el més curt de la història de la Cinquena República a causa de la pèrdua de suport de l'extrema dreta. L'actual primer ministre, François Bayrou, té múltiples reptes al davant. Ignasi Abad.
I el primer és adoptar uns pressupostos de manera urgent, que és el que no va poder fer Michel Barnier, i per això va caure, per això el van fer fora amb aquella moció de censura. Ho ha recordat justament avui la ministra de Treball, Catherine Vautrin, en declaracions a la ràdio RTL.
Hem acabat l'any 2024 sense projecte de llei de finançament de la Seguretat Social i sense projecte de llei de finances. Això vol dir que en matèria financera França funciona amb serveis mínims.
Més enllà d'aquestes qüestions més pràctiques, el principal desafiament del govern francès és sobreviure amb una minoria parlamentària molt precària i que haurà de respondre a les exigències contraposades de l'esquerra d'una banda, la dreta conservadora i també l'extrema dreta.
Xile rivalitza políticament amb l'Argentina de Javier Milei a Sud-amèrica i avui el seu president comença un viatge al Pol Sud per conscienciar sobre la crisi climàtica. Gabriel Boric, referent de l'esquerra llatinoamericana, vol posar en valor la necessitat d'impulsar la investigació científica al continent blanc i de preservar la biodiversitat. I pendent de tot això tenim el Joan Biosca, el nostre corresponsal a Buenos Aires. Bona nit, Joan.
Manel, què tal? Bona nit i bon any.
Bon any. Amb aquest viatge oficial al president xilè, que vol marcar territori, suposem.
Mira, és un viatge que ha portat a Gabriel Boric al continent blanc amb, podríem dir, dos objectius, un polític i un científic, però realment el que buscava Boric és ser el primer president de Xile i el primer mandatari llatinoamericà en trepitjar el Pol Sud. Això ha portat a Boric a fer un periple entre el que ha sigut l'anada, arribat fa poca estona al Pol Sud, a una base nord-americana, i el que serà el periple de tornada a sobrevolar l'Antàrtida aproximadament entre anada i tornada uns 7.000 quilòmetres i després encara de tornar al continent via Punta Arenas, Santiago, en fi. O sigui, un periple monumental, primer per ser el primer mandatari xilè i llatinoamericà en trepitjar el Pol Sud. I després també per una vessant política, que és la rivalitat amb l'Argentina especialment i per les reivindicacions que tant Xile com l'Argentina com d'altres països tenen sobre el territori antàrtic. Cal recordar que ara mateix, des de fa molts anys, és vigent el que s'anomena el Tractat Antàrtic, que l'han signat un grapat de països, entre ells Xile i l'Argentina, amb el que es deixa clar que l'Antàrtida és un territori de pau i un territori que només es pot fer servir o trepitjar amb finalitats científiques. Però, si algun dia aquest tractat cau, tant els xilens com els argentins tenen fortes i potents reivindicacions territorials per proximitat, i amb la seva presència, entre cometes, científica, el que volen és demostrar que ells hi són des de fa molts anys. L'Argentina té 13 bases científiques a l'Antàrtida, és el país del món amb més presència antàrtica, una potència antàrtica, podríem dir, i Xile, doncs, amb aquesta picabaralla que tenen entre aquests dos països veïns, amb aquesta rivalitat, el que ha volgut ara és fer una passa endavant, demostrar que també té potència antàrtica i situar el seu cap d'estat al Pol Sud, declaracions que feia Gabriel Boric fa poca estona i l'escoltem.
Y la verdad es que bonito para nosotros, la primera vez que un presidente chileno llega al Polo Sur.
Entiendo que latino también en cierto sentido.
Latino en cierto sentido, primera vez también. Y da cuenta de la vocación antártica de Chile, de el compromiso que tenemos con que este sea y siga siendo. Por mucho tiempo más un continente de ciencia y de paz, una también ratificación de nuestra pretensión de soberanía en este espacio. Acá en el...
Declaracions que feia Boric només arribar, i podríem preguntar-nos a Manel també quines són aquestes altres qüestions científiques, no? Sí. Tenen a veure amb el canvi climàtic, amb tot el que fa a l'Antàrtida, continent verge, etcètera, etcètera, però si em deixes dir-te la meva opinió, és una excusa que els xilens han posat per anar-se'n fins al Pol Sud, treure pit i començar l'any amb una injecció de moral brutal i fer-li pam i pipa a l'Argentina.
Doncs ha quedat molt, molt clarament explicat. Moltíssimes gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I a Catalunya hem tancat el 2024 amb la xifra d'atur més baixa dels últims 17 anys, concretament amb 8.000 desocupats menys que fa un any, xifra que suposa una rebaixa del 2,4% respecte al 2023. Un dels sectors que més ocupació ha generat, Cristian Roldán, és la indústria.
Efectivament. Si anem al detall, aquesta és una de les notícies més destacades que podem extreure de les dades publicades avui. L'atur s'ha reduït un 7% al sector industrial durant el darrer any, tenint en compte que és un sector clau per al PIB català i, a més, està associat a millors condicions salarials, l'augment de l'ocupació industrial s'acostuma a relacionar amb un enfortiment de l'economia. Les dades també han millorat en la resta de sectors, com ara l'agricultura, la construcció i els serveis, i fins i tot en un àmbit que preocupa força com és l'atur juvenil. Per aquest motiu, el secretari de Treball, Paco Ramos, es mostrava satisfet amb les xifres.
Hem tingut un any 24 amb dades molt positives pel que fa al mercat de treball. 8.000 aturats menys, 80.000 afiliats a la Seguretat Social més, un fre en el creixement de l'atur juvenil.
Per tant, tenim bones xifres en general, però no podem dir que tot són bones notícies, Cristian.
No ben bé. Perquè si comparem l'evolució de l'atur a Catalunya amb la de la resta de l'Estat, veiem que aquí la millora ha estat més petita. De fet, si mirem la variació intermensual, veiem que a Catalunya, a diferència d'altres territoris espanyols, l'atur sí que ha pujat. S'ha tancat el desembre amb 2.000 aturats més que el novembre. Això destaca la patronal de la petita i mitjana empresa. El seu secretari general, Josep Ginesta, ha remarcat que fins i tot el País Valencià, tot i la Dana, ha acabat millor l'any.
Ha estat molt pitjor a Catalunya, amb una reducció interanual de la meitat de la que ha tingut el conjunt de l'Estat, o, com per exemple, el País Valencià ha tingut un increment inferior de l'atur en el mes de desembre i ha tingut una reducció interanual a l'any 2024 més alta que la que ha tingut Catalunya.
Doncs veurem quina és la jornada laboral que es fa aquest 2025 o 2026 ja per la gent que sí que treballi, perquè el xoc entre Sumar i el PSOE per la reducció de la jornada laboral ha pujat de nivell una miqueta més. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha acusat el ministre d'Economia d'estar del costat de la patronal per intentar frenar, segons ella, l'acord amb els sindicats. Ha dit Díaz que és fins i tot de ser mala persona. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Feia dies que Yolanda Díaz es queixava públicament dels suposats intents de Carlos Cuerpo d'endarrerir l'aprovació de la reducció de la jornada laboral al Consell de Ministres. Però este divendres, la titular de Treball ha pujat encara més el to en una entrevista a Radio Nacional d'Espanya.
Es que es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día. El señor Cuerpo tiene que decidir de qué lado está, si con los sindicatos y el acuerdo de diálogo social o si están las tesis del no. Y lo grave, insisto, es que cuando hay un acuerdo cerrado, un ministro socialista golpee y se coloque del lado de la patronal.
Cuerpo creu que cal temps per sumar-hi la patronal i per negociar amb els socis d'investidura al Congrés, on Junts no garanteix el seu suport. Una postura que recolzen altres ministres socialistes com la d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz.
Són importants reformes que tienen que ser sempre consensuades, equilibrades. Hay una realitat parlamentària i hay que encontrar también la luz a les reformes que se pongan en marcha porque tienen que tener, bueno, pues las suficientes mayorías.
Però des de Sumar insisteixen que la reducció a 37 hores i mitja no pot esperar i ha d'entrar en vigor al llarg d'este 2025, perquè així ho van acordar amb el PSOE.
Passa un minut de 2:15 de la nit, en marxa les gestions per repatriar la noia de 22 anys que ha mort avui després que l'ataqués un elefant a l'illa de Koyaoyai, al sud-oest de Tailàndia. La víctima era en un centre que acull aquests animals i on els visitants es banyen amb ells i els netegen. Maria Costa.
La noia era de Valladolid i estudiant de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat de Navarra. Segons fonts policials i del centre, l'animal hi ha clavat un ullal quan la dona ha passat pel seu davant mentre es banyava. Ha mort més tard a causa de les ferides. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyols ha explicat que l'ambaixada de Bangkok està en contacte amb la família de la víctima per facilitar ja les gestions de repatriació.
I, Maria, aquest no ha estat l'únic atac mortal en aquest país en aquest any i en els últims anys, eh?
No, Manel, de fet, durant els últims 12 anys s'han registrat 240 morts accidentals a causa d'atacs d'elefants a Tailàndia. Només l'any passat, concretament, es van comptabilitzar 39 víctimes mortals. A Tailàndia es calcula que hi ha més de 4.000 elefants salvatges que viuen en santuaris, parcs naturals i reserves. És una xifra més alta que fa uns anys, però que està allà molt lluny dels 300.000 que teníem fa un segle.
Doncs tenim l'oportunitat ara de parlar amb un cuidador especialista d'elefants que des de fa 20 anys es dedica a això i treballa ara actualment al zoo de Dublín. És un català que es diu Albert Pàmies. Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara parlàvem d'aquest accident, d'aquest elefant, i que n'hi ha de tant en tant a Tailàndia. Dèiem ara aquestes xifres de més de 30, per exemple, l'última temporada. No sé si podem dir que els elefants són especialment agressius o com hem d'interpretar aquestes dades.
Bé, els elefants al final, al cap i a la fi, són animals salvatges. Tot i que hi ha alguna gent en alguns llocs on els tinguin, diguem, en reserves o en maldits santuaris, aquests animals no deixen de ser animals salvatges. Llavors, un animal salvatge sempre és perillós i entrar en contacte directe amb un animal salvatge, amb un animal de 3.000, 4.000, 5.000 quilos, té un risc que, i, bueno, jo crec que realment la gent no és conscient i, desgraciadament, pues, hi ha accidents com aquests.
Per tant, escoltant això, sembla que no hi hauria d'haver, per una banda, ni aquest tipus d'activitats, és a dir, que ni te les haurien d'oferir, ni tu hauries de voler participar-hi, no?
Jo crec que seria el més intel·ligent. Seria el millor pels elefants, sense cap mena de dubte, i el més segur per les persones. Els elefants, diguem, des de la distància, veure'ls des de la distància és el més segur, i entrar en contacte directe amb ells és una cosa que, per molt que et venguin la moto, realment ells ningú no té el control sobre un elefant.
Clar, tu els tractes sovint, ets un dels cuidadors aquí al zoo, que ara dèiem de Dublín, on tu treballes, però ets especialista durant anys. Com hi tractes tu? Quina mena de mesures de seguretat tens amb els elefants?
Clar, nosaltres gairebé, bueno, tot el món dels zoos, definitivament a Europa ja no hi ha gairebé ningú que treballi en contacte directe, i d'aquí pocs anys ja no quedarà ningú. El que hem treballat sempre nosaltres és en contacte protegit, que es diu. O sigui, nosaltres treballem amb els animals i els entrenem, i si els hem de fer una pedicura o el veterinari ha de treure sang, cridem a l'animal de manera voluntària s'acosta al que nosaltres anomenem una valla d'entrenament, que és bàsicament una valla dissenyada, pues, per tenir aquesta interacció amb els animals, i tenim, pues, unes finestres, uns forats, on, si per exemple li hem de treure sang, li demanem a l'animal que tregui l'orella per la finestra de l'orella, i el veterinari s'acosta i treu la sang, o si li hem de fer una pedicura o li hem de fer una radiografia, pues, tenim un forat on tu li demanes a l'animal i ell, de manera sempre voluntària, et posen la part del cos que tu has demanat, que podria ser una pota, i tu fas la teva feina, el veterinari fa la seva feina, i l'animal només rep un premi quan ho fa bé i no rep aquest premi quan ho fa bé. No hi ha mai cap càstig, no hi ha mai cap conseqüència negativa per l'animal. Això fa que, com els animals sempre tenen aquesta opció de no col·laborar, i saben que, tot i no col·laborar, mai hi ha conseqüències negatives, fa que la manera de treballar sempre sigui molt més segura. Si tu entres amb un animal, si tu el forces, l'obligues a fer coses, i l'animal un dia decideix que vol acabar amb tu, ho pot fer, i no hi ha res que puguis fer tu per impedir-ho.
Clar, doncs, si els especialistes aneu amb tant de compte, doncs imaginem que encara molt més les persones que visiten un país i que és el primer contacte segur que tenen amb un animal d'aquestes característiques. A Tailàndia sí. Estem parlant d'elefants asiàtics. Són gaire diferents dels africans?
Sí, són dues espècies, als nostres ulls, evidentment, completament diferents. Als ulls d'una persona, pues, que no hi treballa, pues, poden semblar molt, molt similars, però són espècies que estan adaptades a viure en ambients completament diferents. L'elefant que majoritàriament veiem a l'Àfrica és un animal adaptat a uns espais oberts, a recórrer una sèrie de quilòmetres, a buscar aigua. L'elefant asiàtic és un animal de selva. És generalment una miqueta més petit. El disseny, per exemple, els elefants africans, veuràs que tots tenen ullals. Els elefants asiàtics, només alguns mascles tenen ullals i estan apuntant cap a baix, perquè així els és més fàcil, diguem, moure's entre la sabana. Cosa que, pensant en l'accident que em comentàveu abans, em fa pensar que l'accident ha sigut amb un mascle. Perquè si la noia ha rebut un cop amb un ullal, només els elefants mascles, alguns d'ells tenen ullals, el que fa és que sigui molt més perillós. O sigui, a uns mascles, el treball amb uns mascles és molt més complicat. Els animals són animals que entren en musc, que tenen una pujada d'hormones, que es poden tornar molt més agressius. És molt complicat. És molt complicat.
Sí, doncs això és el que deia l'informe policial, que la noia ha passat per davant banyant-se i l'elefant amb l'ullal l'hauria atacat.
Sí, clar, això és el que em fa pensar que probablement sigui un mascle, perquè no hi ha femelles amb ullals, i si treballar amb elefants en contacte directe és perillós, treballar amb elefants mascles en contacte directe és infinitament més perillós. Llavors, el fet que s'estiguin ofertant aquestes activitats amb aquest nivell de risc, doncs jo penso que algú en algun moment hauré de ser capaç d'informar a la gent que viatja i dir-li: aneu en compte, perquè el risc és real.
Doncs amb aquesta recomanació acabem. Albert Pàmies, moltíssimes gràcies per atendre en directe al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Són les Les 10 i 39 minuts, Jordi Turull ha demanat al govern espanyol que no li indulti la pena d'inhabilitació de 12 anys que encara compleix arran de l'1 d'octubre. Ho ha demanat formalment en una carta que ha enviat al ministre de Justícia, Aida Clemente.
A la carta demana directament a Félix Bolaños que li deneguin l'indult que el juliol va demanar en nom seu un ciutadà particular a qui Turull assegura no coneix de res. El secretari general de Junts explica que acceptar aquest hipotètic indult seria blanquejar les actuacions prevaricadores, diu, de Manuel Marchena i de la resta de jutges que el van condemnar i van decidir després no amnistiar-lo. De fet, diu que aquesta és l'única llei que se li hauria d'aplicar, l'amnistia, i no un indult. Recordem que el secretari general de Junts ja va ser indultat el 2021 de la pena de presó, però se li va mantenir la inhabilitació per malversació, la mateixa situació en què es troben Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa, per als qui hi ha damunt la taula la mateixa petició d'indult. La fiscal del Suprem s'ha mostrat a favor d'aquesta mesura, mentre que l'advocada de l'Estat no s'ha volgut posicionar.
Felip VI al·lega motius d'agenda per justificar la seva absència en l'acte inaugural dels 50 anys de l'inici de la transició, per tant, de la mort de Franco. El govern espanyol ha preparat un centenar d'esdeveniments durant l'any i el primer, agendat per a dimecres que ve, el monarca no hi assistirà, a l'Àlex Giral Robert.
Això sí, fonts tant de la Casa Reial com de la Moncloa asseguren que la sintonia entre les dues parts és total i que Felip VI formarà part d'altres actes del 50 aniversari de la mort del dictador, per exemple, en visites institucionals a camps d'extermini nazis i en una commemoració del paper de la monarquia borbònica en la transició. La Zarzuela ho ha hagut d'aclarir després de les especulacions dels últims dies, algunes de les quals apuntaven cap a la possible incomoditat del rei a participar-hi. Al cap i a la fi, va ser Franco qui va nomenar el seu pare, Joan Carles I, com a successor al capdavant de l'Estat. Des de Palau sostenen que Felip VI té una cita ineludible aquest dimecres amb diversos ambaixadors que tenia programada aquesta cita de feia setmanes. Tot plegat deixa el PP en una situació un punt complicada. Els populars van menys tenir la iniciativa del govern espanyol quan la van anunciar i la continuen titllant de partidista i divisiva. Per això no tenen previst assistir a cap acte. Vox també parla de frontisme i es nega a formar-ne part.
I a la crònica judicial, Àlex, el fiscal general de l'Estat va canviar de mòbil una setmana després que el Suprem li obrís una causa per revelació de secrets. És el que recull un informe de la Guàrdia Civil entregat a l'alt tribunal.
En una primera investigació, l'Institut Armat va descartar missatges incriminatoris a l'aparell d'Álvaro García Ortiz. De fet, no va trobar-li cap xat en les dates analitzades i la fiscalia ho va atribuir al fet que per protecció de dades es netegen protocolàriament els dispositius del departament. Ara, però, s'ha sabut que aquell primer mòbil inspeccionat no és el que la màxima autoritat del Ministeri Públic estava fent servir en el moment del possible delicte, ara fa 10 mesos. La Guàrdia Civil conclou que García Ortiz va canviar de terminal 7 dies després de l'obertura del procediment al Suprem i 7 dies abans que la policia li registrés el despatx. A partir d'aquesta nova informació, que el fiscal no havia donat, el tribunal continuarà investigant. A García Ortiz l'acusen d'haver difós a la premsa els correus en què Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, confessa dos delictes de frau a Hisenda per mirar d'arribar a un acord amb la fiscalia. Dimecres declara com a testimoni la mà dreta de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, a qui el govern espanyol assenyala com a responsable de la filtració.
I ara un dels clàssics dels primers dies de l'any, que és quan arriben els primers propòsits també, i és que l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness calcula que aquest any s'apuntaran al gimnàs, al començament, unes 190.000 persones. Segons la patronal del sector, és un dels tres moments de màxima captació de nous usuaris, Maria.
Sí, de fet, el 20% de les noves matriculacions de tot l'any es concentren aquest principi d'any, com deies, Manel, entre els mesos de gener i febrer. Un de cada quatre dels usuaris nous té entre 26 i 35 anys. La patronal calcula que de mitjana els hi estan uns 6 mesos i això li fa pensar que encara hi ha força població sedentària. En parla el president de la patronal, August Tarragó, que representa un 40% de les 700 empreses esportives que hi ha a Catalunya.
Aquí hi ha un problema també pel que fa al gimnàs de retenir aquella persona i fer-li notar que allò que està fent té un impacte evident sobre la seva salut, això està clar. Però després també hi ha un problema de que costa mantenir l'activitat física i integrar-la com un hàbit en la teva vida, no?
Dèiem altres moments de captació d'usuaris, principis d'any, però també després de Setmana Santa i, evidentment, abans i després de l'estiu amb la tornada a la rutina.
Molt bé, aquí hi ha la diferència entre apuntar-se al gimnàs, pagar el gimnàs i anar al gimnàs. S'ha de cuidar bé els verbs que s'utilitzen. Gràcies, Maria. I a Gósol, el Berguedà torna a tenir cobertura mòbil després d'haver-se quedat sense servei durant 4 dies. Precisament la Generalitat ha convocat les principals companyies de telefonia després d'aquesta avaria i de la que ara fa uns dies va deixar també sense telefonia mòbil diverses zones del Pirineu. Rafael de Ribot.
Movistar ha informat que la causa de l'avaria de Gósol va ser la caiguda d'un arbre sobre un cable que s'ha hagut de substituir. El Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés a la carta que el govern ha enviat als operadors de telefonia convocant-los a una reunió dimarts que ve. La consellera Sílvia Paneque ha explicat també al Matí de Catalunya Ràdio que la intenció no és aplicar sancions.
No només veure, sinó sobretot buscar solucions per assegurar aquest servei a tots els municipis, tinguin la dimensió que tinguin i siguin on estiguin a la geografia catalana. Abans d'abordar camins sancionadors, ens agrada doncs, parlar amb les companyies, ens agrada parlar amb les empreses, que si hi ha solucions i primer caminar pel camí de les solucions.
A la reunió de la setmana que ve hi participaran, entre d'altres, el director general de Telefònica, el de Vodafone i el d'Orange, els responsables de Cellnex i Localred, encarregats de les infraestructures de telecomunicacions i representants de les diferents entitats municipalistes de Catalunya.
I els Mossos d'Esquadra han detingut el cuidador d'una residència d'avis de Barcelona que la nit de Cap d'Any, presumptament, va maltractar diversos residents i en va abusar sexualment. L'home de 60 anys està investigat pels delictes de lesions i contra la llibertat sexual. Passa un minut de 3:15 de la nit. Fem una petita aturada per la publicitat i quan tornem, molta música.
Catalunya nit.
Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La calòrica per Nadal al Poliorama. Torna Le Congrès ne marche pas.
Una peça sobre la nostra societat capitalista que se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.
Una comèdia de la calòrica grandiosa, frívola i rabiosament política.
Del 25 de desembre al 19 de gener al Poliorama.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Hi ha molts tipus de lletra. Lletra de pal, lletra de metge,
lletra lligada,
lletra cursiva,
lletra ferida,
lletra majúscula,
bona lletra.
I a Ciutat Maragda les tenim totes.
Ciutat Maragda, amb totes les lletres.
Ciutat Maragda.
Cada dissabte a les 11 de la nit, la literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Hi ha personatges històrics que han vist enterbolida la seva figura a través de rumors, notícies falses i una aura de llegenda negra. Un dels casos més evidents és el de l'aristòcrata hongaresa Erzsébet Báthory, definida en la immensa majoria de retrats posteriors com una mena de vampira femenina. Se li arriba a atribuir l'assassinat de més de 600 donzelles amb l'objectiu de banyar-se la seva sang i mantenir-se jove. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
És un dels artistes catalans més internacionals ara mateix. El raper de l'Hospitalet Morat porta el seu orgull de barri al Palau Sant Jordi. El públic ha vibrat amb ritmes intensos i lletres reivindicatives. Ho ha seguit des de Barcelona Marc Ruiz.
Amb Niños Pequeños Morat ha començat un concert intens i carregat d'emocions al Palau Sant Jordi de Barcelona. I és que per ell és molt important tenir cura de les generacions més joves. I tot seguit ha atacat Cristales, una cançó dedicada a la seva mare, on reconeix que l'ha fet patir. Les lletres de Morat parlen de drogues, de carrer, de precarietat, de racisme, d'injustícia social i dels enfrontaments amb la policia. Però també d'orgull, de molt d'orgull del barri de la Florida, de l'Hospitalet de Llobregat. La vida és dura, però menys en mi barri, ho diu en una de les cançons del seu darrer disc, Reinsertado, tot i que un jutge el va desterrar d'aquest barri el 2022. I una reivindicació constant de la figura del noi de carrer, el Mec de la Rue, que dona títol al disc MDLR i que tant penetra les seves lletres. I d'aquest àlbum ha farcit bona part del repertori, Pensamientos, Aguantando, on denuncia abusos policials, Yo no voy, Comprendo, Desespero, Estopa o Professores, on es reivindica contra els que el donaven per perdut quan era petit, o PLL, esclar, el seu més gran èxit. Cançons cantades a tot pulmó per un públic heterogeni, però que comparteix algunes de les penúries sobre les que canta Morat quan evita romantitzar la vida del barri. I no es talla ni un pèl quan rememora una adolescència violenta mentre reivindica el dret a canviar i a que el mirin sense jutjar-lo.
Per primer cop, l'Orfeó Català ha fet el concert tradicional de Nadales al Pla de la Catedral de Barcelona. El recital ha omplert la plaça amb un repertori de Nadales populars i contemporànies arranjades per Guinovart, Brutons i el noruec Ola Jailu. Natàlia.
Fins ara el concert de Nadales, com sap molta gent, es feia a la plaça del Rei, però ha quedat petita. És per això que aquest any l'Institut de Cultura de Barcelona, que organitza el concert, Esteve Caramés, ha explicat que calia un canvi d'espai.
Hem tingut molts anys doncs, que hem hagut de tancar-la de la quantitat de gent que ha vingut a veure el concert de l'Orfeó, que evidentment doncs, el Pla de la Catedral doncs, ofereix un aforament molt més gran i trobem que igualment és un espai molt especial i molt emblemàtic.
El repertori d'aquesta nit ha inclòs peces contemporànies com The Ground, del compositor noruec, com deies Manel, Ola Jailu, expert en música coral, però la base han estat les Nadales tradicionals. Ha sonat Els Àngels de la Glòria, arranjada per Manuel Oltra, la Nadala mallorquina Nadal, de Baltasar Bibiloni, El Dimonis Cuat que sentim i El Noi de la Mare, arranjades per Albert Guinovart, o també Santa Nit, entre d'altres. L'himne de l'Orfeó, el cant de la Senyera, com sempre, ha servit per tancar el concert.
Thank you. I aquesta és la guitarra de Paco de Lucía i els passos de Micaela Flores Amaya, més coneguda com la Chunga, la bailaora flamenca que va esdevenir tota una icona als anys 60, ha mort avui quan en tenia 87 anys, Natàlia.
Sí, la seva fama la va portar a actuar no només al Gran Teatre del Liceu, sinó als 5 continents. Va ballar a París, a Las Vegas i va fer dues pel·lícules de Hollywood. Era considerada la música, la musa d'artistes i escriptors tan importants com Salvador Dalí o Blas de Otero. El malnom de la Chunga li va posar la seva mare, tal com ho explicava ella mateixa al programa Àngels Casas Show de TV3.
Ya me llamaban Chunga cuando nací porque dice mi madre de que era muy negra, muy fea y muy poquita cosa y que no valía nada. Y entonces pues me pusieron la Chunga.
Ya desde pequeñito.
Sí.
O sea, usted se ha oído llamar Chunga toda la vida. ¿Usted ni se acuerda de cuándo nació, ni dónde?
No.
Ni... Sí, ¿dónde sigue?
Sí, en Marsella y criada en Barcelona.
Va començar a ballar als 8 anys pels carrers de Barcelona pidolant almoina fins que el pintor Paco Revés es va convertir en el seu padrí i protector. Una de les característiques identitàries de la Chunga és que ballava amb els peus descalços.
Porque antes no tenía perras para comprarme zapatos y por eso bailaba descalza. Y entonces ahora, aunque tengo perras para comprarme los zapatos, pero me siento mucho más yo, ¿no? Como más segura, como... y puedo hacer lo que quiera yo.
La Chunga també va ser molt present a la fotografia d'Oriol Maspons, sobretot a les instantànies que va fer servir per immortalitzar el Somorrostro barceloní. Una d'aquestes imatges es pot trobar a la col·lecció del Museu Reina Sofia de Madrid.
El Primavera Sound ha venut totes les entrades de dia i els abonaments quan encara falten 5 mesos perquè se celebri el festival Chapelle Roan, que està sonant. Charlie XCX i Sabrina Carpenter encapçalen el cartell del festival, ple d'artistes que ara mateix tenen un gran èxit entre el públic del Regne Unit, com Fontaines D.C. També hi actuaran artistes de gran reconeixement internacional com LCD Sound Science, Sound Size System, FQA, Twix, Clairo, Jamie XX o Haim, entre molts altres. Les entrades per al Primavera Sound, que es farà del 5 al 7 de juny al Parc del Fòrum, es van posar a la venda fa 2 mesos i, com dèiem, exaurides. Un tram de molta música, encara ens queda però una cançó, aquesta sí, no l'escollim directament nosaltres. Ens encanta, però no l'hem escollit nosaltres. És l'elecció de l'Enric Agut. Bona nit, Enric.
Hola, bona nit.
Com has triat aquest tema? Un clàssic del Cap d'Any, eh?
Sí, sí, un clàssic del Cap d'Any que conclou el concert de Cap d'Any, la marxa Radetzky, i avui volia concloure l'última meitat de la setmana amb vosaltres a dalt de tot.
Clar que
sí. Aquesta marxa.
Molt bé, sí. Marxa molt animada. No sé si molt... això vol dir que el temps també s'anima o què?
Mira, el temps del cap de setmana, que és el primer d'aquest 2025, és un temps de moment tranquil, amb cel variable, aniran corrent núvols alts i mitjans, algunes boires, s'ha acabat la boira gebradora, i sí que hi haurà boires matinals, però després la majoria s'aixecaran, la temperatura una mica més alta, i la cavalcada de Reis serà tranquil·la, però a partir de la nit de... del dia 5 al 6, i el dia 6, sobretot el dia de Reis, és quan ve aquest canvi de temps, aquesta marxa, i per això ara escoltem de nou la marxa de Radetzky amb força, perquè arriben pluges i algunes nevades, amb una cota de neu que anirà baixant el dia de Reis dels 1.500 als 1.000 metres i amb un ambient novament més fred.
Molt bé, doncs ja estem preparats pel cap de setmana. Que el gaudeixis molt, Enric. Una abraçada, bona nit.
Bona nit.